A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui divendres. Jo tenia un company que deia divendres faves tendres. Sí. No, no sé si és sempre el cas. Però bé, avui tinc dos veterans amb mi a la tertúlia. Ferran Goya, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Joan Maria Cucalón, Cuca per als íntims, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Sí, dic dos veterans perquè vosaltres teniu un recorregut d'experiència de vida.
No, això es fa... jo no, n'estic molt orgullós de ser avi o iaio, com me diuen els meus nets, que no en diuen avi ni padrí, en diuen iaio. I, bueno, pues iaio ja m'està bé.
Bueno, això és una, és una etapa maca, també.
Jo això ho tinc prohibit, no em poden dir iaio, em tenen que dir avi.
Bueno, pues jo, com a casa meva està prohibit prohibir, que és l'únic que està prohibit prohibir, doncs ja m'està bé que em diguin iaio.
Bueno, això és una miqueta segons les tendències o,
mira,
o,
jo li deia, o els hàbits. Els meus avis els hi deia padrí, perquè són de Lleida, del Tarròs concretament, un poble de la província de Lleida, entre Tàrrega i Balaguer, que aquests es coneixeran més. I els hi deia padrins.
Aquí a Andorra, a mi, aquí a Andorra es deia sobretot sí, padrí sí. I padrina. Sí, sí.
Jo li deia padrí i padrina, però els meus nets, en tinc cinc, els cinc ja parlen, alguns fa anys, i em diuen iaio, tots cinc, eh?
Bueno.
Jo sembla que aquí hi ha influència de la meva companya i esposa, perquè això vagi així. Em sembla, no ho sé, perquè potser quan arribi a casa em diran t'he escoltat i jo no mai els he dit res, i que podria passar, no?
Bueno, això és una conspiració, diguem, o una manipulació.
Bueno, no ho sé, que a mi m'és igual que em diguin padrí, que avi, que iaio. L'únic que no em molestaria, no m'agradaria més que molestar-me, és que em diguessin abuelo. Perquè si jo, quan vaig començar a parlar, la primera paraula que vaig dir va ser mama, no mamà. Vaig dir mama, doncs, clar, pues amb mama... d'on deriva és del català, i per tant, amb una família catalano parlant, que em diguessin abuelo, em tocaria el nas, per no dir una altra cosa. I no m'agradaria, que si m'ho diguessin tampoc passaria res, però si puc elegir, ja m'està bé iaio.
Bueno, ho deixarem així per la part, diguem, catalano parlant, de sí, totes les variants que pot haver-hi per dir avi.
Sí,
per dir
a Barcelona així es diu bastant iaio. Mm.
Bueno, a la Vall d'Aran, en aranès, que diuen pi, no? O diuen, sí.
No diuen. Però això ja és occità, eh? Sí. L'aranès és, és occità. Més que català.
També. Ara que estem amb paraules i amb coses, diem, més típiques d'aquí de les valls, una cosa que potser us ha no sorprès, però sí, són declaracions que com frenem el creixement del país. Dius, caram, dius, tots volem créixer, però ara ho tenim que frenar. O sigui, que tenim que frenar el turisme, tenim que frenar...
El que hem de frenar és l'especulació, no el també creixement del país.
Vaja, jo penso que no sé si és hipocresia, cinisme... És a dir, els que han impulsat aquest tipus de creixement del país, absolutament especulatiu, ara cada vegada fan més... s'escandalitzen i... I és la primera cosa, tenen que reconèixer que són ells. Després, tenen que veure una cosa, és a dir, si vas a la nit i treus, mires les torres que estan acabades d'escaldes, veus cinc apartaments o cinc pisos amb llums, tots els altres apagats. Què vol dir? Ara tenim que reflexionar. Penso que fa com una espècie de conclave o contuberni aquest cap de setmana.
Contuberni m'agrada més,
sí,
Goya.
Els de DEA, membres del comú, membres de govern, per parlar del creixement. Amb aquests permisos que han donat a peruans i tot això per treballar, per fer aquests dos apartaments, ara resultarà de que posaran en dubte, avui que tenim a un ex-ascensorista, les empreses
d'ascensors... No, ex, no, jo ho soc. Sí. Vaig néixer i ho seré.
Empreses d'ascensors... Llavors, negarem permisos als empleats de les empreses d'ascensors que tenen que fer el manteniment perquè es facin això. Pujaran aquests que venen aquí un cop per mes o un cop cada dos mesos als seus apartaments, pujaran a peu al pis 15 d'una torre, perquè ara compensem que s'ha de parar i parar el creixement, com són maltusians, pensen que el problema són les persones. No, el problema són els diners especulatius. A mi no em molesta la gent que hi ha per aquí. I que vagin a les estadístiques. Estem gastant la mateixa aigua ara que el 2011. Les depuradores d'Andorra tracten la mateixa aigua ara que el 2011. El tractament de residus és el mateix ara si descomptem els residus de construcció, és a dir, els residus urbans, els que generem, pràcticament són iguals. I ara comencem a esquitxar-nos, on anem? No, anem a un creixement, a ocupació del sòl, amb edificis de l'especulació, que és insostenible. Però, de moment, de persones, aquí no en sobra ningú. Encara falten.
Jo seré una mica més radical que el Goya. I ho diré en català clar. En lloc de dir ens vam equivocar amb les lleis d'inversió estrangera que les vam fer pensant que vindrien indústries bé tecnològiques o d'altres tipus en aquest país a treballar i a crear riquesa, el que han vingut són, per culpa d'aquesta llei d'inversió estrangera, especuladors. I a més se'ls ha acollit amb els braços ben oberts. Hem acabat amb el senyor de la maleta que portava diners a dintre. I hem acabat amb aquesta figura perquè així... Bueno, la banca europea, entre d'altres, ens ho ha imposat. Però en vez de tindre això, ara el que tenim i acollim amb els braços oberts són gent que ve a comprar totxo per entrar-li calés. I la procedència d'aquests diners, en teoria és legal, però potser no ho és tant. Per tant, en lloc de dir... ens vam equivocar en fer aquesta llei i no la vam fer ben feta, diem el que acaba de dir el Goya. Ara hi ha que frenar la inversió, o sigui, l'especulació. L'especulació no hauria d'existir. L'especulació hauria d'estar penada per la llei. Que tothom es guanyi la vida i es faci créixer el teixit econòmic del país, això tindria de ser imprescindible que fos així, però no especulant, només. Llavors, que cada dia els sous siguin més baixos, les prestacions més baixes, i que es busqui la màxima rentabilitat, això tindria d'estar penat també per llei. I a mi, ja que es fa això, almenys que tots els cèntims, tots els calés, es quedessin a casa. Perquè aquí ja en tenim de gent que és inversora i que treballa i que té diners per fer coses. Però no solament n'hi ha prou amb els de casa, que damunt en portem un munt de fora, els legalitzem, els fem comprar cases i pisos per la famosa residència... ja ho diré...
passiva.
Sí. Passiva i... molt lleig tot això. Tot això, amb una democràcia plena, hauria d'estar prohibit. Penso que ho he dit bastant clar. Almenys la meva opinió, eh? Després es veu que al carrer aquesta opinió no és compartida i es fa el contrari.
De lo que dius tu, Cuca, és cert que ara, de lo que s'explicava, l'acord d'associació sí estarà, diguem, acceptat per el poble sobirà en el seu referèndum.
Espero que així sigui.
Les residències passives en seran molt escaig, o sigui, 20-30 i poques l'any. O sigui,
és que és el que hauria de ser. És que
veure... Qui ho ha dit, això?
Això és el que s'ha publicat en premsa segons l'acord d'associació, que hi haurà doncs una regulació més important de les residències passives.
A veure, la residència passiva es va crear fa molts anys i aquí venien uns quants inglesos, sobretot, a passar la seva bellesa per una raó no de refugi de capital, sinó per una raó de que jo cobro una pensió al Regne Unit i vinc a Andorra i vinc com un senyor. Perquè al Regne Unit el nivell de vida, el cost de la vida, està més elevat. Això es va crear en aquells anys per això. D'això se va al format, en aquells anys fa 40 anys o 50, d'això se va al format amb el que hem acabat, a portar especuladors al país que han fet pujar els preus, venen en terra en calés, després perquè els hi rendeixin encara més, de no pagar hisenda al seu país i els tenim posats a Andorra amb totxo, doncs damunt perquè els hi rendeixin més, doncs lloguen pisos a 2.500 euros al mes, o a 1.800, o a 1.500. I tot això s'ha anat apuntant a aquesta disbauxa, perquè no li vull posar un altre qualificatiu que aquest, s'ha anat a apuntar molta gent. És veritat que no tots són estrangers, que n'hi ha algun de casa. Però clar, en un país petit que n'hi hagin 10, té un volum. Però en un país petit que en vez de 10 són 60, el volum no solament s'ha multiplicat per 6, i per tant, en un país petit això es veu molt. No solament es veu molt, sinó es nota molt. Els pisos a Andorra, jo vaig vindre l'any 78, i els pisos a Andorra sempre han sigut cars, i sempre hi ha hagut manca de pisos de lloguer. Jo recordo el primer pis que vaig llogar, vaig tindre de demanar-li al senyor que em va llogar, que era el senyor Campell, un pau descansi, doncs que em llogués ell el pis, i va anar, mentre vaig treballar per amb ell, al seu nom, perquè a mi el propietari del pis no me'l volia llogar perquè era un nouvingut en aquells moments, no? Això ha passat sempre a Andorra. Això vull dir que ha passat sempre, però no als nivells que hi ha ara. Que la gent guanya 1.500, 2.000 euros i amb el pis en deixa de 1.000 a 1.500. I llavors, clar, no es passa el mateix. Llavors hi havia, que era difícil trobar pis, eren, no diré baratos, però no en aquest nivell, en aquella època. Mireu, jo us diré el meu cas. Jo guanyava 66.000 pessetes de nòmina, de sou, i pagava 13.000 de pis. Vol dir, em gastava una part de 6...
Una vuitena part, per dir-ho
així. Sí, amb el lloguer. Ara no. Ara la gent s'hi deixa les tres quartes parts del pis. I llavors, clar, tot i sent car en aquell moment, era una cosa, ara n'és una altra. Per què? Perquè l'especulació, i l'especulació estrangera ho ha augmentat encara més, ha arribat aquí. I ara, en lloc de dir, ens vam equivocar, i ho rectificarem, i ho direm així de clar, i farem mesures i coses per rectificar-ho, i perquè en 8-10 anys estigui rectificat i la gent pugui tornar a viure en aquest país, no. Et surt la ministra d'Habitatge i et diu que el que no pugui viure aquí, que se'n vagi a la seu. I a damunt, el senyor cap de govern, que és el cap de govern de tots els andorrans i de tots els que viuen i treballen aquí, ho ratifica. Mireu, no anem pel camí encertat. Jo no m'agrada ser crític, però no anem pel camí encertat. I ho dic com a andorrà.
Sí, bueno, aviam com...
Se'ls digera la feina, si ho tenen que rectificar, perquè tenen que rectificar molt, molt a l'origen de tota una sèrie de decisions que han pres equivocades, que se'ls va avisar. Quan arribes i dius, no, és que les inversions estrangeres, les persones jurídiques estrangeres no poden comprar béns immobiliaris per llogar. Dius, vale, doncs mentre ets persona jurídica estrangera, perfecte, solament has que fer-te obrir una societat aquí i ja pots... I ja pots comprar, és a dir, que els casos aquests de... Ja, jo tampoc tinc cap ni mania ni cap... això, els youtubers, me passa com el... Però el youtuber aquest que... Pues, no és ell, ha muntat una societat.
Ell mira el seu, de fet dels seus interessos.
Que és la que ha fet la inversió. Diu, no, és que ja havien posat. Diu, no, és que aquesta ja no és una entitat jurídica, no és una societat estrangera. És una societat andorrana. I a partir d'aquest moment ja pot fer el que vulgui. Bueno, jo el que penso és que hi ha poca sinceritat i poca voluntat de posar remei i llavors optem per la demagogia i pel populisme. Anirem cap a la xenofòbia, llavors resultarà que uns partits de dretes i això estan fomentant la xenofòbia perquè sembla que la culpa serà dels estrangers. Però si vas a les escoles de sobrepoblació, res. Ara no hi ha creixement vegetatiu. Amb les dificultats de reagrupament no hi ha aportació de gent jove aquí. Estem que tancar aules. Estem amb menys població escolar que fa 10 anys. I ens volen fer creure que el problema és un problema de creixement de la població. No, no. El problema és el creixement de la superfície ocupada i d'una activitat que al final sembla com si és l'única que sapiguessin fer els empresaris andorrans. Quan hi ha molts empresaris que sabem fer d'altres coses que construir.
Ara que parles de superfície ocupada i de construir, una altra doncs, cosa que ha sortit en notícia ha sigut doncs, la plaça de The Cloud d'Andorra la Vella, que es farà l'edifici d'Andorra Telecom, però dius, caram, dius, quin malbaratament de recursos, no? Hi havia un edifici que s'ha tirat a terra, s'ha fet una plaça amb un cost... i ara es torna a edificar, dius, hi ha una lògica, dius, de perspectiva a vegades, o és per posar en dubte aquesta lògica?
Bueno, jo diria que algunes vegades les administracions i les empreses públiques s'han comportat com nous rics, perquè ni tecnològicament no es necessitava, és a dir, que abans quan li veies les tripes a STA, amb tot cablejat, tot això, doncs deies, ostres, el dia que tinguin que desmuntar això, quin problema tindran? Ara això és molt, molt més senzill. De totes formes, tenen un edifici tecnològic a baix a Santa Coloma i... des de fa temps han funcionat sense necessitat de cap cosa. Si el cap de govern pràcticament despreciava el cònsol d'Andorra la Vella, diguent-li que era novell i que ara per això seria un despilfarrament o desgavell de diners, quan sabem que aquí va haver-hi l'iCloud, que es va pagar honoraris d'arquitecte, que el que hi havia era inconstruïble, que quan van fer la primera licitació, si havien pressupostat 20 milions, resultava que costava 40-45 milions. Ara, diu, home, és que parar l'obra ara seria un problema de que malbaratem recursos. No es preocupi, malbaratament, ja hi haurà malbaratament. Primera cosa, perquè com passarà com sempre, costarà el doble de lo que estava pressupostat. Perquè aquí sembla que hi ha pocs tècnics que fem els pressupostos ajustats de les coses, és a dir, que ja no és un desviament del 10% del 20%, aquí la casa és gran i ja sigui amb una rotonda, amb un pont o el que sigui, o amb un túnel, el pressupost al final te passa del simple al doble quan no és el triple. Llavors, el node aquest serà, costarà el que costi, ocuparà uns espais que s'havien alliberat, i realment espai públic en falta moltíssim a les ciutats d'Andorra, perquè no n'hi ha. És a dir, és clar, algunes vegades abans et deien, escolta, tens tota la muntanya per caminar, i dius, sí, bueno, però quan surto el nen surt de l'escola, no puc pujar a Angolasters a que faci una mica de passeig, no? Luego t'expliquen cuentos chinos, és a dir, si fem edificis alts i torres quedarà molt més espai. On s'ha vist l'espai aquest que queda lliure a Escaldes? Hi ha torres, però cada vegada hi ha menys espai de zones verdes, és a dir, que la teoria de que creixi cap amunt perquè per tenir més superfície horitzontal lliure, s'ha demostrat que pot valdre a Chicago o a qualsevol lloc del món, però a Andorra no és veritat. I a Escaldes ja s'ha comprovat que és absolutament fals que el pujar amb alçada lliberi espai perquè no s'ha alliberat. Llavors, no ho sé què... Però tornant a lo de l'edifici de Som Andorra o STA o com es digui ara, és per un espai. La gènesis de tot el que hi ha hagut aquí, no, és que això era un terreno propietat de STA i tal. Allà hi havia la caserna de bombers, que era propietat del Consell General. Quan es va fer aquesta sessió, es va fer amb uns compromisos que eren molt clars perquè es feia la sessió de la caserna de bombers. No s'estan complint aquests compromisos. I llavors, dius, és que les institucions té que haver-hi continuïtat, i les obligacions que es crea una administració tenen que tenir una continuïtat amb el temps, i es tenen que respectar els compromisos. I la cessió aquesta d'un terreny de Consell General que tenia que servir per una cosa, i ara servirà per una altra cosa completament diferent.
Bé, doncs amb aquests compromisos anem a nosaltres un compromís. Anem a publicitat i tornem a trobar el Ferran Goya i el Joan Maria Cucalón aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 27 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Bones notícies. A Carrefour Epicent comencem l'any amb preus imbatibles a totes les seccions. Com el lot de 2 litres de vermut blanc o negre Martini per només 9,99 €. O el detergent líquid Ariel de 44 dosis per només 8,79 €. I ara aprofita les rebaixes amb el 40% de descompte en moda dona, home i nens. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Josep Maria Cucalón i el Ferran Goya. Doncs bé, parlàvem d'aquest edifici d'Andorra Telecom que començaran les obres, i com dèiem durant la pausa, doncs és cert que hi ha hagut polèmica aquests dies en les noves sessions de Consell de Comú, sí. Al Comú d'Andorra la Vella.
És molt, com diria el senyor M. Rajoy, deleznable, en castellano. que surti un cap de govern i menysprei a tot a l'honorable cònsol d'Andorra la Vella, que a més d'Andorra la Vella, que és de ser un poble o una ciutat, és la capital del país. I aquí potser amb això no hi estem acostumats a donar el mèrit que es mereix la capital del país. I dic això perquè, clar, que surti a donar una informació i dir que aquell noi és nou i no sap ben bé com van les coses, això ho pot pensar. Inclús pot agafar el telèfon i de cap de govern a cònsol de la capital dir-li si es va amb honestetat. Però sortir als medis públics i dir això i menyspreuar a tot un cònsol em sembla molt malament. Dit això, va haver-hi molta pressa en enderrocar l'antic edifici de la STA, molt, que era propietat de govern, no de la STA. Perquè avui, a baix hi havia l'STA, al tercer pis el despatx de policia, al quart pis un porter i al segon pis ordinadors, no, els quadres electromecànics que en aquell moment tenia la STA. Per tant, va haver-hi molta pressa en enderrocar-lo quan va passar el que ha explicat el company Goya, que se'ls va multiplicar quasi per 3 el pressupost que volia fer l'edifici de Cloud, que semblava una moneda de 5 duros sevillanos. Se'ls va multiplicar per 3, llavors van decidir de fer una plaça ja que estava al centre neuràlgic de la capital i que per una raó de turística no quedava bé, doncs que allí hi havia un tancament amb valles d'obra i no quedava pas massa bonic i van fer la plaça, que ja em sembla bé com a mesura provisional. Però clar, el que no es pot fer és ara que es volen reanudar les obres, que no sé si han passat els 4 anys que hi ha de marge des de que autoritzen i fas el projecte a l'inici i finalització de l'obra, hi ha un temps, que potser el Goya això ho sabrà millor que jo, que s'hi dedica. No sé si s'han superat aquests temps, però ara a mi em sembla que fer-li així aquest més nou, que no parli, que molesta, molt malament. Per tant, jo engrescaria des d'aquí el senyor cònsol de la capital a fer tots els medis possibles en aturar l'obra de moment i que li presentin el nou projecte com s'ha de fer, i si ho veu bé que ho autoritzi, si no, no, si s'ajusta a llei i a reglaments, cosa que tinc el dubte greu de que pugui passar. Complir tots aquests requisits. Dit tot això, doncs, no he de dir res més. Una altra cosa que el nostre estimat cap de govern s'ha equivocat.
Jo, bueno, estic bastant d'acord amb el que diu el Cuca. De totes formes, hi ha gent que analitza aquesta qüestió dient estan molt nerviosos, no? Estan molt nerviosos i fan aquest diagnòstic. Però, en realitat, Andorra i a molts països, desgraciadament, es governa molt poc i s'utilitza més la informació i la contrainformació. És a dir, la mateixa setmana que rep una patacada enorme el govern amb la sentència de la Vanessa, llavors, què necessita el govern? Que no es parli de la derrota abismal i de l'animalada que estaven a punt de fer amb el judici de la Vanessa Mendoza. És a dir, una cosa bestial. Se suma el moment amb el que està apareixent a la premsa espanyola, al final amb la premsa seriosa, que ja no eren 4 tonteries, sobre l'operació Catalunya i les derivades andorranes amb complicitat pràcticament sense complicitat és pràcticament impensable que l'operació Catalunya hagués tingut l'efecte que va tenir a Andorra. I després la qüestió aquesta de les greus acusacions que tindrà que de Grífols, que té que davant de la Comissió Nacional de Valors. Llavors, a l'esport li interessa que es parli d'altra cosa, i llavors, si diu un novell, i encara per lo de novell encara li va semblar, devia ser l'insult menys greu que se li va acudir en aquell moment, però té que crear focus d'atenció per distreure's de una setmana horribilis que ha tingut el govern d'Andorra amb les notícies de l'operació Catalunya i la liquidació de BPA, que comences a mirar una mica què és el que va passar, la qüestió de Grífols, que perdre en dos dies 2.000 milions de capital borsari, dius, i què passa? Evidentment, pots perdre 2.000 milions i fer una inversió de 30. Però és que encara no hi ha ni cap planning, ni cap pla de negoci, ni res. És a dir, que podem estar pensant que el que Grífols va fer a Andorra és entrar, però no entrar, però impedir que entrin altres farmacèutiques, perquè cap farmacèutica, ni el Mirall ni ningú, entrarà a Andorra perquè no li oferiran les mateixes condicions que li oferien a Grífols. Però Grífols encara no ha mogut peça. I si ha mogut peça, el govern no ha explicat quina peça ha mogut, perquè des de l'agost no hi ha opacitat completa. Llavors, té tres coses sobre la taula bastant greus, govern, i la fugida endavant és, pues, bueno, l'insultar un cònsol o el muntar aquesta història de que a veure què farem, que no faran res, amb la qüestió d'aturar el creixement. Perquè aturar el creixement serà parar les residències, però si continuen deixant entrar treballadors per la construcció, peruans, sud-americans, amb permisos d'aquestos de curta durada de 60 dies, 80 dies, estarem amb el mateix o pitjor.
De lo que dius tu, Ferran, és una miqueta el que deia el senyor Cadena de la Confederació Empresarial Andorrana, doncs, la reflexió sobre aquesta espiral de creixement, perquè, clar, les empreses necessiten persones i és un... I és una, diguem, un peix que es mossega la cua, per dir-ho així.
Les empreses necessiten, però els ciutadans necessitem també. És a dir, jo si tinc un problema de lampisteria, necessito un lampista. I si no hi ha lampistes a Andorra, necessitarem lampistes. Allò d'agafar i de dir no, és que no donarem permisos de treball. No, es té que vigilar a veure quins permisos de treball. Què és el que necessita el país per funcionar? I el país per funcionar necessita un sector de construcció que sigui capaç de generar habitatges pels que vivim aquí, no perquè vinguin compradors de fora. Necessitem generar llocs de treball per fer créixer l'economia i per mantenir l'economia que tenim. És a dir, necessitem fusters, necessitem gent especialista en carpinteria d'alumini, en PVC, que siguin capaços de substituir unes finestres d'un edifici que ja no compleix els requeriments d'aïllament i simplement per qüestió d'estalvi energètic, doncs necessitem, escolta, vull canviar les finestres de casa. Doncs necessito personal. No farem venir una empresa de Barcelona o de Terrassa a canviar les finestres. Té que haver-hi industrials d'Andorra que facin això. I necessitem personal. I aquest personal té que ser especialitzat.
Aquí hi ha un mal endèmic, permeten, Goya. Aquí hi ha un mal endèmic. Tornaré a quan jo vaig vindre en aquest país. Quan jo vaig vindre en aquest país, els professionals de les diverses matèries que acaba de citar en Goya cobraven entre dos i tres vegades el sou que cobràvem a Espanya. Avui, qualsevol professional d'aquest país no és que cobri una mica menys, és que cobra més a Espanya que aquí. Per això, s'ha acabat la migració espanyola, la francesa i la portuguesa, perquè aquí es cobre menys que el seu país. I la vida va el doble de car que el seu país. Això, la primera qüestió, si aquí volem professionals, com deia el Goga, ja, que ens tornin a vindre professionals, únicament hi ha que fer una cosa, pagar com a professionals la gent. No que hi ha anar en països en vies de desenvolupament a buscar professionals, que he de pensar que són professionals aquests, que no ho sé, a buscar professionals en països en vies de desenvolupament, perquè així 1.300 o 1.500 euros els hi semblarà un bon sou. I els porten de l'altra banda del món. A mi em sembla això és una cosa que es fa, però que em sembla que és un error de tamanys monstruosos. Per tant, el primer que hi ha que fer és arreglar el sistema laboral andorrà, fer que la gent que vivim i treballem en aquest país puguem arribar a final de mes, no uns quants, tots, parar amb l'especulació, la macroespeculació que hi ha, i tornar a redreçar això. I això, clar, amb un govern que es diu demòcrata, però que utilitza moltes polítiques neoliberals, això es fa molt difícil.
Bueno, doncs aviam com anirem evolucionant en el país i en les seves institucions. Ferran Goya, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Cuca, gràcies per la teva presència.
Gràcies a tu per convidar-me.
I us desitgem a tots un bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.